L'aigua del Rif, de Montse Flores Pallarès. No tinc por. Em dic Ahmed. No sé si sóc feliç. Un és feliç quan viu la vida sense por, i jo sóc valent i no tinc por. Només em preocupa una cosa: tinc por del que puc arribar a fer. M'agrada viure a 1000 per hora. El despertador ha deixat de funcionar. Després de tants dies sense anar a l'institut, semblo el rei del sofà. Vull ser un noi normal. Soc rifeny, del Marroc, del Nord. Vaig arribar a Catalunya quan tenia 1 any i mig. Cada estiu tornem al Marroc. Gràcies a les vacances he conegut el meu país. Els meus pares són d'una zona costanera entre Tetuán i Nador. Allà tenim una casa. La nostra casa aquí seria una casa de rics, perquè és molt gran i a més té 3 plantes. Però jo ara visc a Rubí, a la vora de la riera. A l'institut em van explicar que Rubí vol dir riu vermell, pels minerals vermells que tenien la riera. El que m'agrada més del Marroc són les platges. Les muntanyes del Rif destaquen a la vora del Mediterrani, contrasten amb els colors dels voltants de Tànger, allà on el paisatge es torna sec i àrid. Jo sempre he estat molt delicat de salut, per això, si pogués triar i ser un tros de terra, voldria ser un bocí d'aquest paisatge, voldria ser una muntanya de terra vermella, voldria ser una rajola de la costa del Rif. I si no pot ser, voldria ser un tros vermell, ben vermell de la meva ciutat. La meva ciutat d'aquí, Rubí. Jo no sóc ni d'aquí ni d'allà. A Rubí dic que sóc del Madrid, per fer emprenyar els meus companys de classe. Al Marroc dic que sóc del Barça, però jo sóc del lloc on em trobo. Durant l'any, a Rubí, sóc el fill de la Fatma del quart tercera, la Fatma la marroquina, la del mocador. Quan arribem al Marroc, a l'estiu, ens reben com a triomfadors perquè portem un cotxe millor que el dels cosins, perquè la mare els porta colònia, bicicletes per als més petits i roba de marca. I a l'estiu, al Marroc, sóc el fill de la Fatma, la filla de la Rashida. Sóc també el fill del Mohamed, net de l'Abdú. Una vegada vaig sentir algú que deia: si no puc viure el lloc que estimo, bé d'estimar el lloc on m'ha tocat viure. Aquesta frase em va quedar gravada al cap. Tinc 13 anys, 3 germans i una germana: Ibrahim, Samir, Suleiman i Zawa. El meu germà gran viu en un centre de reclusió de menors, però això no ho sap ningú. Ningú n'ha de fer res. Diuen que aviat tornarà a casa. Aquí les lleis són molt estrictes i l'Ibrahim es va equivocar. L'Ibrahim era més feliç quan no complia les normes. Això el feia diferent. Aconseguia tot allò que es proposava perquè és valent. Per a l'Ibrahim, les coses no tenen preu. El valor de les coses el fixava la rapidesa amb què les havia robat. Si veia un telèfon mòbil que li agradava, no esperava el seu torn a la cua de la botiga. L'Ibrahim l'agafava i sortia corrent. L'Ibrahim valorava poc les coses que havia robat sense esforç. En canvi, les que li havien fet posar la pell de gallina, les coses que havia aconseguit després de córrer 100 per hora, les que l'havien fet esbufegar i suar, les que li feien pujar l'adrenalina, els robatoris que li havien fet sentir el cor a la gola, aquests objectes eren els més valuosos. El meu germà sortia de casa sense cap propòsit i sempre tornava amb les butxaques plenes. L'Ibrahim no tenia por de fumar al carrer. Era el millor fent cercles de fum amb la cigarreta. Ningú podia guanyar l'Ibrahim. L'Ibrahim anava de cara amb els amics i els convidava a fumar així del bo. El que més m'agrada del meu germà és quan riu i mira en l'aire amb la cara ben alta sense vergonya. A mi no em passarà com ell, perquè jo sé el que faig. Fa molts dies que no sé res d'ell, perquè el meu pare no el vol anar a veure i la meva mare plora si en parlem. També tinc una neboda, la Basma. La nena no sap que l'Ibrahim s'està al centre de menors. Li diem que és al Marroc treballant. Treballant a Berkane, en una ciutat gran. La Basma sempre ens pregunta si Berkane és gran com Barcelona i jo mai no sé què li ha de respondre. Sempre acabo dient-li que sí, que és molt gran, més gran que Barcelona. Mai penso si l'enganyo o no. Crec que les coses que es fan amb el cor són les que estan ben fetes. El cor no s'equivoca mai. Encara no m'he atrevit a visitar l'Ibrahim. El meu pare només hi ha anat una vegada perquè diu que el que ha fet no està bé, que ell s'ha guanyat la vida treballant i no ha tingut mai problemes. No sé si m'agradaria ser com el Suleiman. El Suleiman és el llest de la família, és l'únic que té el graduat escolar. Aquest any he repetit curs. Sóc el més gran de la classe i això no m'agrada. Els meus companys són molt petits. Crec que mai he estat tan petit com ells. Fa gairebé una setmana que no vaig a classe. Quan torni a l'institut em farà molta mandra perquè a casa faig el que vull. Com que m'assec al final de l'aula, ningú no em trobarà a faltar. Potser la d'anglès, que sempre em posa notes a l'agenda perquè no faig els deures. I el Celes, aquest també em deu trobar a faltar. Em pregunto amb qui s'amagarà a l'hora del pati per fumar. Nom de profeta. Tinc nom de profeta, i això sembla important. Ahmed és un dels noms del profeta Muhammad. Ahmed significa digne de ser lloat. El profeta és qui marca el camí a seguir. Jo sóc el profeta dels meus actes. No vull que em diguin el que he de fer. No m'agrada que em posin a primera fila a classe i que em manin com si fos un gos. Aquests dies he tingut molt mal de coll i la meva mare m'ha fet fregues d'oli perquè em sentís millor. Demà, si em llevo amb ganes, aniré a classe. Penso molt en el meu germà, l'Ibrahim. Em faria il·lusió que em veiés el pentinat nou. M'he rapat gairebé al zero. Només tinc cabells a la part de dalt del cap, com si fos una tapadora i la resta del cap una cassola. Em diverteix aquest canvi d'imatge. No sé si el profeta Muhammad s'hauria atrevit. L'Ibrahim també riuria i em diria que sóc un cabronàs. La meva mare em mira i no diu res. I el meu pare em diu que em tapi amb una gorra, que així no trobaré feina. Amb el cap tan tapat se'm veu millor la cadena del coll. Destaca, sola, rapada la pell. I duc la mà de Fàtima, amb una pedra vermella. La mà de 5 dits. El 5 és senar, és màgic, com tots els números senars que protegeixen contra els maleficis. A casa sempre he sentit a dir que aquest número és molt important. 5 són els deures religiosos, 5 les claus del coneixement i 5 vegades són les que s'han de repetir els juraments. 5 són també els sentits. La mà de Fatma és un regal del meu oncle, el germà del pare, que viu al Marroc i ens guarda la casa. Aquesta mà és per combatre el mal d'ull i ens protegeix perquè no patim cap desgràcia. Hamza Alainek. L'he de dur sempre. Si el pare morís, l'oncle s'ocuparia de nosaltres. Ens faria de pare. És per això que aquesta mà té una doble importància. Val per 2 perquè vetlla per nosaltres i perquè qui mala regalada podria ocupar el lloc del pare. La mà de Fatma no pot fallar. És màgica i té 5 dits. Això ho explica tot. Hi ha coses que no suporto que toquin. La meva família, els meus amics i la mà de la pedra vermella. La mare del meu pare viu al Marroc, en una barraca. Quan anem a casa nostra, a l'estiu, s'instal·la al primer pis. És una mala bèstia, no l'estimo. No la considero família meva. És per això que desitjo amb bogeria la seva mort. Ens pren les coses i la meva mare no diu res perquè és la mare del seu marit, perquè és la sogra. Ser sogra la dignifica. El vincle d'una mare i un fill no el pot trencar ningú. A la casa del Marroc, la meva àvia és qui decideix com s'han de fer les coses. La meva mare no hi pot dir res. A Rubí, jo sóc el rei del sofà. Al Marroc, l'àvia és la reina de la nevera. Ella s'ocupa del consum familiar, distribueix les feines de les dones de casa. Com que la casa és gran, ens ajuntem tota la família sota el mateix sostre. Això només ho fem a l'estiu i quan som al Marroc. La meva àvia no és ningú per decidir sobre la meva mare. La meva àvia no és ningú per agafar menjar d'amagat. Aquest estiu m'hi vaig encarar i encara me'n recordo. Sóc jo qui decideixo què està bé i què no està bé. Vaig veure plorar la mare i jo amb això no puc. Com que l'àvia és la mare del meu pare, quan ell no hi és, ella fa de cap de família. És qui decideix com es fan les coses. Recordo que era el principis de setmana. Acabàvem d'arribar al Marroc. El rebost era ple de coses que havíem dut de Rubí. Vam trigar una tarda a comprar tot el que ens volíem endur de vacances. El maleter del cotxe havia vingut ple de sucs, llet, sucre i farina. Els regals anaven a part. Tots els regals els havíem comprat de mica en mica. El menjar van comprar-lo tot en un sol dia. El carro del supermercat on van posar la compra havia de ser molt resistent per suportar el pes de tots aquells paquets. Quan vam arribar a casa nostra al Marroc, la mare va col·locar els paquets en ordre, a la cuina. A mi m'agradava mirar com ho endreçava tot perquè ho feia segons els colors dels paquets. Els grocs amb els grocs, els taronges amb els taronges, els blaus a la dreta per no trencar els colors de la mateixa família. Quan tot estava disposat seguint l'ordre pautat per la mare, l'àvia va començar a regirar-ho tot, a llançar paquets a terra, a abocar el sucre sobre les rajoles. No entenia què deia. Parlava molt fort, es queixava de la manera com la mare havia col·locat els paquets. Mai no he entès per què s'hi havia de posar. L'àvia deia que en aquella cuina les coses es farien com ella volia. La mare plorava. Aquells paquets havien fet molts quilòmetres, no es mereixien un final així. L'àvia no parava de llançar paquets, de tirar amb els punys tot el que tenia al davant. La mare plorava en un racó, es tapava la cara amb els braços. Em vaig posar a la porta de la cuina per no deixar sortir l'àvia, que cridava com una boja. Si es pensava que tota la vida havia de ser la reina de la cuina, amb mi ho tenia clar. Jo no podia veure plorar la mare i l'àvia reina no parava de cridar. Les meves ties van pujar des del pis de baix. Cridaven molt i jo no les entenia, perquè parlaven molt de pressa, deien paraules que desconeixia. Només entenia que d'aquelles boques en sortia verí, ràbia i verí. La ràbia dels seus gestos, les mirades desafiants se'm clavaven al cap. Vaig perdre els nervis i vaig empènyer una de les ties, la que cridava més. Els seus ulls ho deien tot, i jo vaig començar a clavar cops de puny a la paret, puntades de peu, sacsejades. Llavors la meva tia va caure a terra, però jo no li havia fet mal. Va deixar anar un crit estremidor. El seu cos tremolava a terra, treia salivera per la boca i em vaig espantar molt. En aquell moment, jo no entenia res, ni una sola paraula. La mare l'agafava pel cap i l'àvia li donava cops a la cara per fer-la reaccionar. Aquell dia vaig conèixer que era la por. Em sentia culpable del que havia passat i me'n vaig anar al costat de la nevera per si l'àvia se li acudia d'obrir-la i treure'n les coses de dins. No estava disposat a cedir, a demanar perdó. Algú havia de plantar cara o riure fort, ben fort, com hauria fet l'Ibrahim. Desconec el temps que va passar, però a mi em va semblar molta estona. Escoltava les dones, però no les mirava. No sé quan va trigar a arribar el meu pare. Crec que algú el va anar a buscar. Quan va entrar el pare, l'àvia es va endur la tia. La va ajudar una veïna, crec. Com que havia estat molta estona amb els ulls tancats, no m'havia adonat que hi havia més gent a casa. Les dones van acotar el cap. Seguien parlant, ara amb el pare. Em sentia molt trasbalsat. Per primer cop a la vida havia sentit por. Per primer cop a la vida havia desitjat la mort d'algú. La mort d'algú que duia la meva sang. El meu pare em va treure de la casa agafant-me per l'espatlla. Recordo que aquell dia vam anar a la platja. Vam asseure'ns a mirar el mar. El millor del Marroc són les seves platges. Vam passar la tarda sense dir res. Ens fèiem companyia i prou. Sentíem l'olor de l'aigua i l'aire ens tallava les galtes. Jo tenia al cap la imatge de la meva tia estirada a terra. Tenia un nus a la gola que no em feia sentir bé. Aquell dia va ser el primer cop que passàvem la tarda junts, el meu pare i jo, asseguts a la platja. Em va agradar molt. El meu nom vol dir digne de ser lloat. No sabia si els fets d'aquella tarda d'agost eren mereixedors del meu nom. Havia protegit la mare. Això és tot. Dies més tard, vaig sentir a dir que la meva tia tenia el dimoni dins del cos. Amb gust de dàtil. Quan érem petits, el pare no feia petons ni abraçades. Ara que som grans, menys. La mare sí, però només quan érem petits. Cada nit, abans d'anar a dormir, la mare repassa les habitacions. A casa, ens riem d'ella. El pare diu que sembla la supervisora d'una cadena de muntatge i ella respon que sí, que és l'engranatge dels sentiments. Però jo no sé què vol dir. La mare se'n va al llit quan totes les peces de la família són al seu lloc. Un dia em vaig llevar poc després d'haver donat la bona nit als pares. Vaig veure llum a l'habitació de l'Ibrahim i el cor em va fer un bot. Veure la mare agenollada i amb el cap recolzat sobre el coixí del meu germà em va fer mal. Aquell dia vaig entendre que és el cor qui mana. Vaig entendre també que m'estava fent gran, que les circumstàncies marquen, condicionen i de vegades poden allunyar-nos o fins i tot apropar-nos els uns als altres. Era el primer cop que era conscient del dolor de la mare. Veure la patir em feia sentir-la més propera, perquè jo compartia el seu dolor. Si jo fos l'Ibrahim i com ell fos lluny de casa, la mare també estranyaria el meu coixí sobre el seu pit. En aquell moment vaig recordar la meva tarda de platja amb el pare. Vaig decidir que aquella tarda seria com una abraçada, una abraçada de les moltes que m'hauria agradat sentir. Seria el meu secret i potser algun dia ho diria el pare. Les dones de casa, la meva mare i la meva germana, no s'assemblen gens a les companyes marroquines de l'institut. A classe hi ha dues noies marroquines, però gairebé no ens parlem. Em miren i es riuen de mi, amb un somriure del qui se sent còmplice, amb un somriure d'aquells que surten sota el nas, somriure dels que es fan amb la boca tapada. Les dues porten xador i se'l posen amb més gràcia que no pas la meva mare. La mare du el xador com si fos una caputxa. Les companyes de l'institut se'l lliguen al costat i el combinen amb els colors de la roba. A mi m'agrada molt més. Es diuen Farida i Hadiya. Són de l'Atlas, brevers com jo. Diuen que la Hadiya es treu el mocador quan surt de casa i que se'l torna a posar davant del mirall de l'ascensor en tornar. Ho fa d'amagat dels seus pares. Diu el meu pare que moltes dones del seu poble, quan creuen l'estret, s'espavilen més del compte. No acabo d'entendre què vol dir. La Farida té una mirada que em torna boig. Però sé del cert que mai no m'hi podré acostar, almenys per ara. En canvi, les noies d'aquí són diferents. L'escot de la Tati em farà tornar geny un dia d'aquests. Els millors dies a l'institut són quan fem educació física. Fem voltes corrents per les pistes i jo estic més pendent del moviment dels pits de les meves companyes que de les instruccions del professor. Un dia, a l'hora del pati, mentre el Celes i jo compartíem el cigarro, la Tati va descobrir el nostre lloc secret darrere l'institut. Em va mirar amb actitud desvergonyida, reia. Em va dir que em pixaria el llit si fumava. Jo la vaig contestar que si m'havia de pixar seria a la seva porta. Vam estar molts dies sense parlar-nos, fins que ens van canviar de lloc. Me la van posar al davant. Cada cop que la Tati es movia, jo intentava resseguir el fil del tanga. Resseguia amb la mirada, esclar. Imaginar cada racó que tapava i protegia el tanga. Imaginar la textura d'aquella peça de roba petita i fina. Haurien de prohibir els pantalons tan baixos de cintura. Així no hi ha manera que pugui atendre i seguir les explicacions dels profes. Com que classe m'avorria, un dia li vaig posar el tap del boli a la regatera del cul. La Tati es va enfadar molt i la profe encara més. Vaig passar l'hora següent a l'aula dels castigats. Em vaig negar a fer la feina que m'encomanaven. No vaig voler omplir el full de l'expulsió on s'explica per què ens fan sortir de l'aula i vaig engegar la merda a un profe. L'endemà ja no vaig tornar a classe. Fa dies que tenia mal de coll, però aguantava. No volia quedar-me a casa perquè a casa m'avorreixo. El tap del boli va ser l'excusa perfecta per tenir cura del coll. Em moria de vergonya perquè la Tati m'agradava. La Tati m'importava i no la volia perdre. Passada una setmana, no tenia més ganes de ser el rei del sofà. A més, el que fan a la tele del matí no m'interessa, perquè només parlen de malalties o de gent que no conec. El Celes m'enviava SMS. Jo el responia, però aviat em vaig quedar sense saldo. Vaig decidir tornar a la guerra. Vaig decidir tornar a l'institut. Tornar al camp de batalla, amb professors com a generals que parlen sobre la tarima, escoltar profes que tenen la lliçó apresa i que em feien treballar. Aquell dia, a l'hora del pati, no vaig fumar. Vaig anar a buscar la Tati. Al principi es feia la interessada. Em mirava de reull i les altres companyes se'n reien. Em vaig sentir molt ridícul, però calia fer el pas i demanar disculpes. El Celes també es reia de mi i em deia que havia tornat més malalt del que vaig marxar. Cada pas que feia en direcció a la Tati era una riota més del grup de noies. Em vaig posar bé la gorra, vaig pujar la cremallera de la dessuadora i m'hi vaig acostar. Ho sento, Tati, em vaig passar. La Tati em va mirar fixament, Em va dir que era un porc. Va girar cua i se'n va anar tal com va venir, arronsant-se d'espatlles perquè el grup d'amigues li feien riure. Aquell dia, després del pati, no vaig tornar a classe. Em sentia com aquella tarda d'agost al Marroc, quan vaig plantar cara a l'àvia. Me'n vaig anar cap a la sala de professors perquè necessitava que algú m'escoltés. Era el primer cop que feia aquest pas, buscar un professor per parlar. El curs anterior havia parlat moltes estones amb la professora d'Educació Visual i Plàstica, l'Anna. És de les autèntiques, és de les que agafa els alumnes per pintar els murs d'entrada al centre. Ens diu que el grafit és un art. Sempre que l'Anna deia aquesta frase, jo hi afegia «i saltar amb un skate també», i tothom reia, i el Celes em picava l'ullet, perquè ha nascut amb un skate enganxat als peus. Me'n vaig anar a la sala de professors. L'Anna era allà corregint. Quan em va veure, va somriure. Em va dir «no em diguis que t'han tornat a fer fora». Pel meu somriure, va comprendre que no. Era allà perquè jo volia. «Anna, això és una guerra. No m'agrada l'institut. Ho passo millor fent coses prohibides. Vull ser un noi normal, però m'avorreixo». Això que et passa és una de les moltes batalles que hauràs de fer front. La vida és així, i això només és una batalla, Ahmed. Vam parlar molta estona. Les seves paraules em van desconcertar. L'Anna era de les poques persones a qui jo escoltava. Les seves paraules em donaven confiança i m'acompanyaven. Havia de fer front a la meva batalla. Vaig tornar a classe. La Tati ja no seia al meu davant. Des del meu lloc només li podia veure el clatell. M'hauria desfet per un petó seu. Hauria volgut sentir la seva boca jugant amb la meva, les dues llengües calentones l'una buscant l'altra, assaborir els seus llavis contra els meus, els seus llavis i els meus amb gust de dàtil. Lluna nova. Divendres va començar el ramadà. Hi ha lluna nova. Aquest mes no em podré passar. No puc fumar, ni menjar, ni beure mentre hi hagi un fil de llum. La meva germana, la Sawa, aquest cop no el pot fer. Està embarassada i el metge li fa prendre ferro. Diu la mare que quan la Sawa doni el pit, si té poca llet, tampoc no farà el ramadà. Jo fa un parell d'anys que el faig. El pare no m'hi obliga. Sóc jo qui ho ha decidit. Em costa de passar. Sobretot l'estona del pati. Per als meus companys és una cosa normal. No em diuen res. El millor d'aquests dies arriba al vespre, quan ens ajuntem al voltant de la taula i mengem el que la mare i la Sawa han preparat. És l'hora de l'iftar. Sovint mengem una sopa molt consistent, la harira, i també el tagin, carn amb patates que es fa a foc molt lent, pastissos dolços amb mel i te. Faig el ramadà per respecte als meus pares. Aquests dies no puc fumar, però faig companyia als Celes. En tinc prou amb el fum. El respiro amb ganes i m'emprenyo. M'estimo més fumar que no fer d'espectador. El Celes n'està preparant alguna, perquè fa dies que no em dóna conversa. Viu amb la seva mare i un germà més gran que fa de cuiner. Els seus pares fa temps que estan separats. El pare viu a Barcelona i el Celes n'està molt, tot i que no el veu gaire. El meu amic vol que un dia practiqui amb el seu skate, però a mi no em fa gaire gràcia. Un dia d'aquests es quedarà sense dents, es trencarà els morros fent piruetes i es menjarà el terra. Haurem de sortir corrent de la policia quan ens cridin l'alto, perquè l'skate està prohibit a la plaça. Prefereixo acompanyar-lo i donar conversa a les seves col·legues. La Tati ve alguna tarda. Diuen que l'skate fa malbé el mobiliari urbà, que els bancs no poden fer de trampolí. Jo corro davant la policia perquè sóc amic del Celes. A mi l'skate més ben igual. Hem corregut un parell de cops davant la poli. M'he sentit bategar el coll a la gola. Els batecs em ressonaven a l'oïda. És una sensació molt forta. El Celes n'està preparant alguna. A classe d'alternativa ens han posat una peli. He desconnectat només començar. El tema no m'interessava. El Celes i jo seiem al final de la classe. M'ha dit que volia fer un vídeo skate amb la càmera enganxada a la plataforma entre les rodes, gravant mentre salta i corre. Els skaters del Magba són molt bons fent això i després pengen els vídeos al YouTube. El seu germà, el cuiner, no li vol deixar la seva. Li diu que per comprar-la li ha calgut fer moltes truites. Aquí és quan jo començo a entendre el silenci del Celes. Ahmed, haurem d'aconseguir una càmera. A l'aula de dibuix n'hi ha un parell, el prestatge dels vídeos. Serà fàcil d'agafar-la perquè el prestatge no té porta. Jo faig que sí amb el cap perquè un amic és un amic. La idea no va parar de voltar-me pel cap mentre durava la pel·lícula. Van quedar que en parlaríem amb calma. A la classe següent no vaig fer res. No seria el primer cop que robava alguna cosa, però a l'institut sí. Una càmera era en paraules majors. Alguna tarda havia robat coses sense importància a les botigues dels xinos. Les dels 20 duros, com diem a casa. No sóc tan idiota per buscar-me problemes a l'institut, però amb el Cele som companys de fum, companys de plaça, companys de males notes, companys de notes a l'agenda per als pares, companys de no fer els deures. El Celes és el meu company en el concurs per trobar el millor cul de l'institut. Aquesta és la millor opció de fer matar el temps mentre no són el timbre que ens fa entrar a classe a primera hora del matí o de la tarda. A casa sempre he sentit a dir que la paraula d'un amic és molt important, que ens hem d'ajudar. Moltes vegades havia ajudat el Celes amb el meu silenci, perquè jo no sóc dels que parlen més del compte. Aquest cop, però, em sentia totalment desconcertat. Mel i fum. Després d'un mes de dejuni acaba el ramadà. A casa tots estem molt contents. Avui no aniré a l'institut, perquè celebrem l'Eid al-Fitr, la festa que dona fi al ramadà. És la segona festa més important del calendari islàmic. Ens reunim amb els veïns i mengem un xai. El meu pare no ha anat a treballar. Com que fa molts anys que treballa en la mateixa empresa, no li posen cap pega per fer festa. Saben que quan el necessiten, per fer més hores, hi poden comptar. He acompanyat el pare a la mesquita. Ens hem posat la roba dels dies de festa. La mare i les aguas s'han quedat a casa per tenir-ho tot a punt. Quan hem tornat a casa, el menjador semblava un altre. Les safates de pastes eren com petites peces de decoració, les unes al costat de les altres, agrupades per formes i sabors. És el primer cop que passem el ramadà sense l'Ibrahim. La mare ha estat especialment trista. He vist que separava un dolç de cada i els deixava en un plateret. Són els que més li agraden a l'Ibrahim, penso. M'ha vingut a la memòria la imatge de la mare abraçant el coixí del meu germà. Les aguas s'ha donat del gest de la mare. S'han abraçat a la cuina amb el plateret de pastes al davant. El pare s'ha girat i no ha dit res. La dolçor dels pastissets ens ajudarà a superar l'amargor del record. Fa massa dies que l'Ibrahim és fora de casa. Els dolços són petites peces d'art. A mi sempre m'han fet pensar en els aparadors d'una joieria. Un aparador d'anells lluents, amb pedretes en forma d'ametlla i pistatxo al damunt. Un dia em van dir a classe que l'ametlla simbolitza la fortuna. Per això avui, més que mai, he volgut assaborir bocí a bocí els petits dolços, per sentir-me afortunat, per sentir l'Ibrahim ben a prop. A mitja tarda he sortit amb el Celes. Hem quedat a la plaça de l'Skate. La Tati ha vingut amb una amiga. Han volgut que les acompanyéssim a fer un vol. No m'ha agradat. Hem estat tota la tarda carrer amunt i carrer avall. He pensat que ja miraria aparadors quan em casés. M'he avorrit molt. Elles diuen que a la plaça s'avorreixen. No acabem de trobar una activitat que ens uneixi. Això al pati de l'institut no passa. Allà tots som un grup. Quan la Tati i l'altra han marxat, el Celes i jo hem compartit un cigarro. El Celes semblava que s'hagués d'empassar el filtre. Xuclava fort. Es deixava caure el cigarro cap al llavi de baix i a mi m'ha fet pensar en els dolents de les pel·lícules. Hem rigut i el Celes feia el tonto, feia ganyotes com si fos un mafiós. Però per mi és el Celes de sempre. No em faria córrer si me'l trobava de cara una nit d'aquestes. Hem estat molta estona sense dir-nos res. Començava a fosquejar. Sèiem al respatller d'un banc amb el cul sortint enrere. Semblàvem gallines a punt de fer l'ou. Els llums dels cotxes ens il·luminaven el rostre i tornàvem a fer ganyotes amb els ulls tancats. El fum dels cigarros feia cercles, dibuixos. Imaginava que érem en un escenari, que la plaça era el teatre i els fars del cotxe els focus. M'encantava ser protagonista, el Celes i jo dalt de l'escenari, com si féssim una obra, però amb poc text. Al cap d'una estona, el Celes va trencar el silenci. Demà agafarem la càmera, a l'hora de dibuix. Li vaig dir que sí i me'n vaig anar, sense dir-li adéu. El Celes es va quedar ben sorprès i no li sortien les paraules de la boca. Ho vaig notar perquè sempre ens acomiadàvem amb un cop a l'espatlla. Aquell dia no. La pujada del pont de la Riera em va semblar més pendent que mai. Les cames em pesaven i jo caminava lentament. Pujava pensant en el Celes, pensant en la càmera i pensant en l'Anna, la profe de dibuix. Vaig deixar enrere el carrer de casa. Caminava amb el cap cot, amb les mans a les butxaques. El meu cervell repetia les paraules del Celes, càmera, càmera, càmera. La repetia a poc, síl·laba a síl·laba, com si fossin un exercici de classe. Un exercici de català, un exercici d'aquells que em costen tant perquè sempre em faig un embolic amb la separació de síl·labes. Càmera, 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 càmera. Una trucada al mòbil em va fer reaccionar. El meu pare estava ben emprenyat, feia estona que m'esperaven a casa. Amb quatre passes em vaig plantar al portal de casa. Vaig prémer el botó de l'ascensor amb tres cops, un, dos, tres, tres síl·labes, com càmera. Em sentia pesat. Els braços i les cames estaven rígids, com si tinguessin una textura de suro. Vaig alçar el cap i em vaig mirar al mirall de l'ascensor. Feia ulleres i tenia els ulls enfonsats. Vaig moure els llavis sense emetre cap so. Vaig moure els llavis i vaig pronunciar un sol mot. Càmera. Així. Ben fort. Aquest cop sí. L'Ibrahim hauria fet el mateix. Ulls tristos. M'he llevat amb mal de cap. Aquest matí he estat molta estona sota la dutxa. La meva mare m'ha preparat un batut de taronja i maduixes. Mentre ella prenia un te, amb tota la cerimònia que això suposa, jo m'he empassat el suc d'un glob. He agafat la motxilla de cop i m'ha caigut el paquet de tabac al terra de la cuina. La mare ha deixat la tassa i m'ha dit que havia tingut sort que el pare no fos a casa. Diu la mare que en la nostra família cap dona mai no ha fumat. Però jo no sóc una dona. No suportaria que la meva mare tingués els ulls tristos per mi, perquè ja en té prou patint per un fill. M'ha vingut al cap la imatge d'aquest estiu al Marroc, la tarda que ens vam enfadar amb l'àvia, la tarda que la meva tia cridava perquè tenia el dimoni dins. A casa estem convençuts que li hem fet un mal d'ull. Espero que a mi no em passi mai. Les dones de la meva família totes tenen els ulls tristos. A mi em sembla que és per l'Ibrahim. He marxat cap a l'institut. Ahir no vaig fer els deures i a primera hora tenim mates. Si m'enganxa la profe, em posarà una nota a l'agenda. Duc el rècord de notes sense firmar. Si el meu pare ho veiés, em trencaria la cara. El meu pare mai no parla de les qualitats d'una persona. Diu que l'única cosa important és la seriositat en la feina. A segona hora tenim classe a l'aula de dibuix. El Celes compta que l'ajudaré a robar la càmera i jo encara no sé què he de fer. Camino per la vorera de l'institut. Faria el que fos per no haver escoltat el Celes amb atenció. M'estimaria més no ser tan amic dels meus amics, passar de tot i no pensar gaire. Voldria tenir el coratge per dir no quan toca, de no vacilar davant del dubte, ser més valent. La primera hora de classe ha estat un malson. No he entès res del que explicava la profe. He perdut el fil de tots els comentaris. El meu pensament era ben lluny dels números que omplen la pissarra. La profe es dirigeix a mi i no entenc què diu. La sento, però no l'escolto. Em fa la sensació que tinc algú al davant parlant-me en una llengua que no entenc. Sembla que tingui una gallina al davant, una gallina que s'esgargamella per fer-se entendre, i a mi tant se me'n fot. El tanga de la Tati no em fa sentir el batec del cor a la gola, no em fa sentir cap pressió entre les cames. Tinc mal de cap des que m'he llevat, i el dubte sembla que em foradi per dins. El timbre ha indicat el final de la classe. Sortim de l'aula. El Celes em fa una senyal amb la mà i em fa un gest de complicitat amb la mirada. A l'aula de dibuix ens posem amb els nostres grups de treball. Estem acabant un teler. Les llanes de colors se'n barregen. Els colors estan fets un garbuix, com si es tractés d'una projecció dels meus pensaments. A poc, el Cele s'apropa a l'armariet del material. Em fa un senyal perquè m'hi acosti. El cor em va mil per hora, però hi vaig. No em trec del cap el meu germà, l'Ibrahim. El Celes em diu a l'orella que gravarem la pel·li amb tots els skates a la plaça i que jo hi sortiré. El Celes vigila. Jo sóc l'encarregat d'agafar la càmera perquè sóc més ràpid i tinc més reflexos. Començo a notar que les mans em tremolen, que suo més del normal. El Celes no deixa de mirar-me. Té un posat seriós i em pica l'ullet. Pel cap em passen moltes imatges, com si les seqüències de la meva vida fossin els fotogrames d'una pel·lícula. Amb l'excusa d'agafar una eina, m'acosto més a l'armariet. El Cele somriu. Poso la mà sobre la càmera. La sento, freda, contra el palmell de la mà. La carono com fa la meva mare amb el coixí de l'Ibrahim. Ressegueixo les tecles com si volgués recordar la forma de cadascuna d'elles. És d'agrair que la tècnica hagi avançat tan de pressa. Aquesta càmera i cap en una sola mà. La subjecto amb força. Amago la mà dins la màniga per protegir la càmera dins la samarreta. Quan m'aixequi de la cadira, no sé com ho faré per dissimular el bony sota la roba. Merda! La motxilla és a l'altra punta de la classe. El Celes tampoc hi ha pensat. Em torno a seure i em miro al teler, amb una eina a l'altra mà, a l'esquerra. L'eina que suposadament he anat a buscar a l'armariet del material. Estic nerviós i el cabronàs del Celes no deixa de picar-me l'ullet. Em torno a aixecar per acostar-me a la motxilla i deixar-hi la càmera. Però només és un intent, perquè s'acosta el profe. Vol controlar com van els telers. El Celes no para de fer-me senyals, senyals perquè m'afanyi a enllestir la feina. La Tati ha estat de les primeres en acabar el teler. Ve al nostre grup per ajudar-nos i s'asseu al meu costat. El seu cap s'acosta al meu i em diu alguna cosa a l'orella que jo no entenc. Agafa els fils de llana del meu teler i els tiba perquè quedin millor. Em diu que no he triat bé els colors, que si els canvio com ell em diu, quedarà molt millor. No para de xerrar i de tibar els fils. Mai no havia tingut la Tati tan a prop. La seva olor i el tacte dels seus cabells contra la meva galta em tornen boig. M'acosto a ella, m'hi enganxo. La sento com si formés part de la meva pell. El seu nas és a tocar del meu nas. Les dones de la meva família no fan l'olor de la Tati. La Tati em mira fixament i em fa pessigolles amb un tros de llana. Li prenc el bocí de llana i el guardo, com si fos un tresor. M'hi torno a acostar. Avui no li tiraria el tap del bolígraf dins el tanga. El Celes no deixa de mirar-me i de fer-me senyals. La Tati m'agafa la mà esquerra per sota de la taula. Els seus ulls no són tristos com els de la meva mare. El seu cap cada vegada és més a prop del meu. S'acosta a mi i sento el seu alè. El profe és amb el grup de davant de la pissarra. Fa estona que parlen dels colors que han utilitzat, si han encertat o no la tria. Els meus companys de grup han anat a una altra aula a buscar més material. La Tati em pren amb força la mà esquerra. Em mira fixament. Estic més nerviós que mai. Si em toca l'altra mà, descobreix la càmera. Ara no puc estar per ella. Faig com si passés de la situació. Em parla i no sé què em diu. Tinc la sensació d'estar clavat a la cadira. Sento que les cames em pesen com si fossin de plom. M'aixeco i m'entorno a l'armariet del material. Deixo la Tati amb la paraula a la boca. Em sembla que s'ha enfadat. Trec la càmera amb compte i la guardo. La deixo protegida dins la seva funda. La torno a casa. La torno com voldria que tornés l'Ibrahim. La torno perquè no suporto que la meva mare em miri amb aquests ulls tan tristos. El Celes no em dirigeix la paraula en tot el dia. Aquesta tarda no aniré a la plaça de l'skate. No em passa el mal de cap. Espia de la nit. Aquesta nit els meus pares no se'n van a dormir. Sento que parlen fluix al menjador. A l'hora de sopar gairebé no s'han dirigit la paraula. Li he preguntat a la Zaua què passava i m'ha dit que res. No em sento gens bé amb tot el que ha passat avui. Al llit no he parat de donar voltes i m'he despertat moltes vegades com si tingués un mal son. L'escletxa de llum del menjador m'ha desvetllat. La mare camina amunt i avall i el pare parla per telèfon. Encara falta molt perquè s'acabi el curs i més encara per baixar al Marroc. Com que no puc dormir, penso en la casa del Rif. Imagino la meva àvia sortint de la seva barraca amb la clau de casa nostra dins el puny tancat perquè no la vol perdre. Tanco els ulls ben fort. No suporto aquests pensaments, però ella segueix allà passejant-se pel meu cap i no em deixa dormir. La imagino posant la clau al pany de nit perquè no la vegi ningú. La imagino al llit dels pares, sola, al mig del llit de matrimoni. Em fa ràbia que vulgui gaudir de la nostra casa i que nosaltres haguem de viure en aquest pis tan petit. Em fa ràbia que sigui de nit i no poder dormir. Em fa ràbia haver traït el Celes, però aquesta acció m'ha salvat. No sé com dir-ho, però em sembla que per culpa meva he perdut un amic. Sento una sacsejada al pit, com si hagués relliscat d'una escala i l'hagués baixada de cop, però no m'he trencat res. Estic salvat i la càmera també, protegida en la seva funda dins l'armari del material. Demà parlaré amb la Tati, li ho explicaré tot. Em sembla que ho entendrà. Faré l'intent ferm de salvar el curs, de posar-me al dia. Vull ser un noi normal. Em moro de ganes de besar la Tati, em moro de ganes que vulgui sortir amb mi. Si m'avorreixo, abans que acabi el curs, li demanaré. Haurà de ser abans de baixar al Marroc. Deixaré de ser el rei del sofà. He escoltat el meu pare que comentava les notícies. Avui hi ha hagut una concentració a la plaça de l'Ajuntament. L'exèrcit d'Israel ha començat l'atac per terra contra la Franja de Gaza. Han avisat el pare perquè anés a l'Ajuntament quan sortís de la feina. Han fet una pregària amb els companys de la mesquita. Jo no m'he mogut del sofà en tota la tarda. Per a molts, som ciutadans de segona. Sento que el pare explica que la població viu entre l'amenaça i la crida a la resistència. Segur que en els dos bàndols tothom hi surt perdent. Avui el Celes també ha perdut alguna cosa. Vull pensar que algun dia m'ho agrairà. Que no està tot perdut. S'adonarà que he fet bé. Jo, en canvi, sento que he guanyat. He tret el cap al passadís. Els pares fan cara d'amoïnats i beuen te. Aquesta nit la mare no ha anat a l'habitació de l'Ibrahim. No sé què passa. El coixí de l'Ibrahim trobarà a faltar els braços de la mare. Els veig trasbalsats. Han menjat molt poc per sopar i no han obert boca mentre érem a taula. Potser estan preocupats per la invasió de Gaza, però això ens queda molt lluny, crec. No entenc què pot estar passant a casa. El mòbil del pare no para de sonar. Sento que parla fluixet. La tele és encesa, però cap dels dos no se la mira. La mare no para de moure el cap amunt i avall. Sembla que vulgui dir que sí, sense paraules, amb el llenguatge del cos que és igual de clar. A casa va sense mocador. La veig més jove, més bonica sense aquella mena de caputxa. Els meus ulls segueixen els seus moviments. M'aturo a mirar les faccions del seu rostre, les marques a la pell. Em fixo amb el tatuatge que du a la barbeta. Des que m'he fet gran, no me'l deixa resseguir amb la punta del dit. Quan era petit, recordo que m'adormia als seus braços comptant-li les ratlles que li divideixen la barbeta. Em sembla que aquest tatuatge li van fer amb herbes. La seva mare i les seves germanes en tenen un d'igual. Ratlles petites que surten del llavi inferior i travessen la barbeta, com duia la Fàtima, la filla del profeta Mahoma. Per això la meva mare es diu Fatma. La Fatma, la del quart tercera, la marroquina del mocador, la filla de la Reixida. Començo a agafar fred perquè vaig descalç, però davant la incertesa decideixo quedar-me allà, dret, descalç, amb el cap entre la porta i la paret. D'un temps ençà, sento que he canviat molt. És com si, en el que va d'any, des que vam tornar del Marroc, des d'aquella tarda que vaig anar amb el pare a veure el mar, des d'aquella tarda que vaig voler protegir la mare de l'àvia, sento que m'he fet gran. No puc dormir i el silenci dels pares em posa molt nerviós. Voldria sortir al menjador i ajeure'm els braços de la mare fins a agafar el son mentre li ressegueixo el tatuatge de la barbeta. Avui he tornat a tenir por quan he intentat robar la càmera. He sentit por i ràbia quan el pare parlava de la invasió a Gaza. Voldria obrir de bat a bat la porta de la meva habitació i cridar ben fort pel passadís o riure amb la cara en l'aire com feien sempre l'Ibrahim. Sentir l'escalfor dels braços de la mare al cos, com si per un moment m'hagués convertit en el coixí del meu germà. De cop, ha sonat el timbre de la porta de casa. Com que és de nit, l'he sentit molt fort. De nit, els sorolls se senten més. La meva mare ha cridat. Semblava un gemec més concret. Des de la meva habitació no veig les imatges de la tele. L'exèrcit d'Israel aquesta vegada s'ha passat, penso. El pare s'ha tirat als braços d'algú que no puc veure des del meu refugi d'espia del menjador. La dentadura blanca i perfecta de l'Ibrahim destaca entre la foscor de la seva pell. Salam. He sortit corrent i m'he tirat als seus braços. Ja no sento el fred als peus. Ja no tinc mal de cap. La veu del meu germà envaït al menjador. Mentrestant, soldats morts de por envaeixen altres territoris.